La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvinguts, benvingudes, habitants de la Tecnoesfera. Què tal, com esteu? Avui és el primer dissabte de primavera. Ja es va costant més, el que seria primavera. Falta una mica, ho dic pel fred aquest que ens ha fet dies enrere. Per cert, avui en recordeu-vos que a partir de les 2 de la matinada avançarem una hora. Per tant, dormirem una hora menys, tindrem una hora menys, però no cal pensar-ho massa, s'ha de fer i ja està. Avui, per cert, el nostre programa ve plegat de bons temes. El periodisme serà un d'ells i les noves tecnologies, i com no. Però abans, el que vull fer, com sempre, és compartir amb tu una cita. Avui, anònima. Ens ha agradat. És una cita de caràcter reflexiu que penso que us agradarà i que deia el següent. Tecnoesfera. Els invents més coneguts, com els ordinadors, el fax, els mòbils, varen ser creats pensant en que l'home treballés menys i descansés més. Però cada vegada treballem més i descansem menys. Tot això és el que tindrem a la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
Bé, la veritat és que avui la Tecnoesfera té un temazo, eh? Temazo en el sentit de que nosaltres ens dediquem a l'àmbit del periodisme i ens dediquem a l'àmbit de les noves tecnologies. Doncs avui en volem parlar de tot plegat, sí. Avui ens arrisquem a parlar de tot amb grans especialistes, persones que hi treballen en el món del periodisme, des de la vessant més clàssica fins a la vessant més, diguéssim, última, moderna, més nova. Però també avui contactarem amb el nostre corresponsal a Suècia, el Dani Aragai, que m'ha dit: Marta, avui us vull parlar de la figura del Martin Kaplan. Martin Kaplan, que va estar associat durant molt de temps a Walt Disney. I el Martí Manent, que també és una d'aquelles persones excepcionals amb la seva secció Tecnoopinió, m'ha dit: Marta, avui farem una valoració de la velocitat a la que van les coses a internet. Per tant, tot va molt, molt lligat. Tot això i moltes coses més, perquè també parlarem de ràdio en si, històricament, ho gaudireu si us quedeu amb nosaltres a la Tecnoesfera.
Tecnoesfera, a la cadena SER. Actualitat.
Arrenquem la Tecnoesfera d'avui i ho fem, com és habitual, fent un repàs de les notícies tecnològiques. La primera notícia és pels més viatgers, i és que l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units està fent proves per valorar si es pot permetre l'ús de tabletes electròniques dins dels avions mentre s'enlairen o aterren. Recordem que actualment no és possible fer ús de qualsevol aparell electrònic quan els avions realitzen aquestes maniobres. Segons un reportatge publicat per la revista Wired, l'Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units estaria reunint i enregistrant tot tipus de comunicació electrònica que passa per les seves xarxes, i ho porta fent des de l'any 2001, havent emmagatzemat fins a 20.000 bilions de contactes entre persones. El fabricant d'electrònica coreà Samsung està integrant als seus televisors unes connexions que permetrien tenir actualitzat aquests aparells no només a nivell de programari, sinó de maquinària, és a dir, millores en el processador, memòria, etc., per així poder seguir tenint un televisor al dia durant un termini de 4 anys. Un jove anglès ha ideat un sistema que permet alimentar el seu gos gràcies a Twitter. Aquest giny consisteix en un dispensador automàtic que deixa caure una ració de menjar quan el seu propietari ha enviat, mitjançant aquesta xarxa social, mitjançant Twitter, un missatge al compte de Twitter del seu gos. Els proveïdors d'internet dels Estats Units han anunciat que aquest estiu posaran en marxa mesures antipirateria castigant els seus clients, com per exemple la interrupció del servei si es detecta que l'usuari ha estat descarregant material amb drets d'autor sense autorització. El fabricant japonès de màquines expenedores, Sandoz, ha posat en marxa un model que, gràcies a una maneta, a una manivela, es pot recarregar elèctricament, fent que no sigui necessària que estigui situada a prop d'un endoll o que en situacions d'emergència o d'interrupció de l'electricitat puguem seguir utilitzant aquestes màquines. PayPal, un dels sistemes de pagament per internet més popular, va presentar la seva pròpia billetera digital que es posarà en funcionament el proper mes de maig, flexibilitzant els pagaments amb gestió de llistes i comparació de preus. Una nova opció que amplia l'oferta actual, on podem trobar serveis semblants com Square o Google Wallet. I acabem amb una notícia certament curiosa i un punt tendre, eh? I és que després de 25 anys, un indi va trobar el camí de tornada a casa seva gràcies a Google Earth. I és que, tal com relata el seu protagonista, l'any 1987, quan era un nen de 5 anys, es va perdre al quedar-se adormit en un tren. I ha estat gràcies als records de la seva infància i al servei d'imatge satelital de Google, Google Earth, que va poder retornar a casa seva i veure de nou els seus pares.
Tecnosfera. La tecnologia social i útil.
Arrenquem la tecnosfera amb notícies i ens agrada, normalment, ens agrada contactar amb el que és el nostre productor i corresponsal a Suècia, el Dani Aragai. Dani, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, com estàs?
Com va tot?
Molt bé.
Bé, et pesquem una vegada més, em penso que és en el tren o al metro, sí, pel so de fons, no?
Sí, ara estic al tren.
Al tren, ho diem de cara als oients per si en algun moment se'ns, hi ha alguna cosa que interfereix, la nostra comunicació, que sàpiguen que és que el Dani en aquest moment està en el tren. Però estàs en el tren, però igualment en recordar-te'n de la tecnosfera i dient, ep, que jo vull donar la meva notícia d'aquesta setmana.
I tant.
Molt bé. Dani, la notícia em deies que vol parlar d'una figura. Una figura que, a més, fa poques setmanes va estar per Barcelona, el Martin Kaplan.
Sí. Martin Kaplan, efectivament. Un vicepresident de producció de Disney, que suposo que tothom coneixerà aquesta companyia de Disney.
I tant, Disney, eh?
Sí, a més que Steve Jobs també tenia una... Podríem dir que era el major accionista solitari, podríem dir, que tenia més accions de Disney. Que...
Sí, és veritat.
Aquest senyor ha fet unes declaracions que bé, sap molt bé del que sabia. I va fer unes declaracions referents sobre el cinema, la televisió i la pirateria.
Sí.
I és que aquest senyor, doncs, l'avinguda de la digitalització,
sí,
tot és completament piratejable. Llibres, música, pel·lícules,
tot
el que sigui entreteniment.
Ah.
I que un dels fets és per... molta gent també ho diu, però és el oferir un servei o unes facilitats o unes plataformes que siguin molt més ràpides i molt més senzilles que piratejar el contingut. A més, també recomana, a més que una persona que ho digui d'aquest món, el món de l'espectacle d'una empresa com és Disney, recomana el que, per exemple, surt una pel·lícula al mercat. Doncs en comptes d'ara estar esperant mesos perquè surti amb DVD, perquè surti per internet el sistema de pagament.
Un canal de pagament, sí.
Canal de pagament de la xarxa. Fer-ho de forma a la vegada. És
a dir, a l'hora, no? Sí.
A l'hora, però no només a nivell estatal. És a dir, hi ha vegades, per exemple, que s'estrenen pel·lícules. Mira, això ho van dir uns també especialistes en el mercat, que treure una pel·lícula a un país més tard de l'estrena mundial, d'estrena a altres països, el que fa això és fomentar i potenciar que la gent busqui altres formes per veure la pel·lícula.
Clar, altres vies, és cert, sí.
Com, per exemple, baixar-se la pel·lícula per internet de forma clandestí, o de forma ninja, com diuen alguns.
Sí, és veritat.
En format ninja.
Sí.
Doncs, clar, aquest senyor, Martin Kaplan, recomana això, que les productores s'espavilin una miqueta i ofereixin no només unes plataformes senzilles, ràpides i còmodes per a l'hora de comprar material, amb drets d'autor, pel·lícules, música, sèries, sinó que també la posada en marxa, les estrenes, que es facin de forma...
sincronitzada, no?, d'alguna forma,
sí,
no? Exacte. Sí,
sincronitzat no que... només en països, sinó també en formats.
En formats, molt ben dit. Sí.
I que sigui l'espectador que triï quin format vol per, triant el format, podrà ell decidir on, com i quan vol veure, escoltar o disfrutar d'aquest material.
Sí. Home, està molt bé que ho digui una persona com ell, no? Una persona molt vinculada a tot el món audiovisual
i creatiu. També parla molt de la televisió, de la televisió.
De la tele, sí, de la televisió, és veritat.
Sí, perquè ja al tornar... recordem que la tele va néixer amb l'esperit de tenir l'entreteniment del cinema a casa.
Sí.
Avui en dia ja tot passa per la tele i més i també amb formats portàtils. Tema de tauletes, ordinadors portàtils o telèfons intel·ligents. I cada vegada la importància de la televisió
és més gran, no?
És més gran.
Sí, sí,
perquè
sí,
la gent disfruta més el que són, és a casa seva o en formats portàtils. I és la televisió la que últimament està decidint el futur del mercat de l'entreteniment.
Sí, és veritat, és veritat. També, evidentment, el Kaplan es veu que va fer o va destacar que Espanya és un dels països, això ja ho sabem, no?, en el que es pirateja molt. Es veu que estem una miqueta com a l'alçada de Corea del Sud, de repent, no? Corea del Sud,
sí,
Espanya.
Sí,
són països molt pirates, som, mira.
Sí, sí, sí.
I això es podia evitar doncs amb una d'aquestes solucions, que és la que ens ha comentat ara el Dani, no? Aquesta de mirar de sincronitzar, i m'ha agradat molt com ho has explicat, les estrenes, per exemple, de pel·lícules de cinema, no només pel tema de països, sinó sincronitzar-les en formats. O sigui, que fos en el cinema, en DVD, per exemple, i en els canals de pagament, que es diu, no?, per internet i demés. Sí, sí, una molt bona idea que, no sé, amb el que costa de vegades posar-se d'acord, no?, amb algú, amb una persona, imagina't, amb tot el col·lectiu de productors d'aquí, productors d'allà, i alhora és molt fàcil, entendre's, però
sí,
quan hi ha interessos, no sé jo,
Sí, aviam, també hi ha coses que a vegades em fa molta ràbia, per exemple, jo estic veient aquí Suècia un vídeo a YouTube,
sí,
que li envio l'enllaç a un amic meu a Espanya, i no el pot veure perquè per problemes de drets d'autor no pot veure el vídeo, que és un vídeo penjat legalment per la discogràfica.
Carai!
És un videoclip, per exemple.
Sí, sí.
Tot aquest mateix videoclip penjat per la discogràfica per problemes de drets de discogràfiques entre països, entre la mateixa discogràfica,
sí, sí,
entre els mateixos drets d'autor. Doncs en un país sí que pots veure aquest vídeo i en un altre país no.
Aquí,
això,
ostres, aquí ens dona a entendre una vegada més això, no?, de que no estem ni molt menys en el lloc que hauríem d'estar ni amb les solucions que podríem aportar, no?, o que ens podrien donar i no ens donen, no?
Clar, què t'obliga amb això, si et passa això?
Home,
doncs, a buscar altres solucions.
Exacte. Altres vies per veure-ho, sí, sí. És veritat. És tot un tema, avui ha estat entorn de la figura del Martin Kaplan, que dèiem que ha estat aquí, va estar fa molt poquet, em penso que va estar per allò de l'empresa, la Fundació Barcelona Media, que celebra els seus 10 anys, que a més aquí a la Tecnosfera també ho vam comentar, i va venir doncs aquest personatge, el Martin Kaplan. I avui doncs ens ho ha comentat el Dani, molt i molt bé, com sempre. Dani, què, fa molta fresca o no? Perquè ja estem a primavera.
Bé,
molt de fred o no? Esteu bé?
Fa fresqueta.
Fa fresqueta encara, no?
No fred. Però fresqueta sí, és a dir, estem a 3 graus, positius, 5.
Home, per mi jo et diria, i el Toni, que mira aquí, fred, no fresqueta, fred, 3 graus,
déu-n'hi-do. Per vosaltres és fred, per vosaltres fred aquí és
10
graus sota 0.
Clar, això és veritat.
A partir de 10 sota 0 sí és.
Jo ho penso moltes vegades realment aquí, que estem a 15 graus i anem amb xaqueta, anem abrigadets. Parlem clar, aquí a Barcelona, 15 graus, i ho dic perquè ens escolten també els amics d'Andorra i d'altres punts de Catalunya, doncs a Barcelona, 15 graus, i anem amb xaqueta, normalment, anem abrigats, imagina't, amb 3 graus. En fi, Dani, com sempre, que m'ha agradat molt sentir-te, i parlem d'aquí uns dies, que tot passa molt ràpid.
Molt bé, doncs parlem d'aquí uns dies.
Fins molt aviat i bon viatge en tren, que acabi bé.
Gràcies.
Fins ara, Dani. Adéu-siau.
Dissabtes a les 4 de la tarda, Tecnoesfera, a la cadena SER.
No peguemos un tiro al periodismo. Aquesta frase, que ha causat molt impacte, la va pronunciar fa pocs dies la periodista Soledad Gallego Díaz a la inauguració del curs de la Escuela de Periodismo del País. El discurs tenia per títol «Si te van a matar, no te suicides». I en ella es referia la periodista tant a l'aparició de noves eines com al model de negoci. I apuntava que «lo más triste es que de puro miedo a que nos maten, los periodistas terminemos pegándole un tiro al periodismo». Va alertar també del risc del que podríem considerar periodisme aficionat, que és el que practiquen les persones que estan en el lloc on transcorre un succés i el narren a través de blogs o de comptes en xarxes socials. Assegurava la periodista que la instantaneïtat no ha de suplir a l'obligació de situar una notícia en un context, tot i que sigui realment un fenomen formidable, no? En fi, el debat una vegada més està damunt de la taula. És la tecnologia i és el periodisme. És el periodisme a l'era d'internet. És tot plegat evolució o és involució? És tornar cap enrere. Estem parlant de models que conviuran o que acabaran substituint-se. Hem sentit moltes vegades com professionals de la comunicació li han tret valor a la premsa digital. Però els mitjans tradicionals, i especialment la premsa escrita, pateix l'exili de lectors cap al suport web. Un exemple molt clar l'hem viscut recentment amb la desaparició del diari Público. El seu editor va explicar que el diari venia uns milers d'exemplars als quioscos, mentre que la seva pàgina web tenia 5 milions i mig d'usuaris únics. I els periodistes? Hem de canviar la manera d'explicar la notícia transformant la manera de treballar? Podem entendre que els mitjans digitals són plataformes menys rigoroses amb el tractament de la notícia? I, a més, tot això li està traient qualitat informativa als lectors, als oients de la ràdio, als televidents, als internautes. A aquestes i moltes altres preguntes intentarem donar-los resposta amb grans professionals del medi, del periodisme. En aquest cas començo per la persona que tinc més a propet, és el Ismael Nafria. Ismael, bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Penso que estàs content perquè això del cognom t'ho he dit bé, Nafria, l'accent correcte.
Molt bé, molt bé.
Ismael és periodista, és escriptor, està especialitzat en l'àmbit d'internet i és director d'innovació digital al Grup Godó. Ismael, periodista especialitzat a internet. Podríem dir que, evidentment, tu trobes que el tema que avui es planteja és un tema que no seria del tot important? Tu ja hi estàs immers? Com ho podríem plantejar,
això? Jo he apostat personalment pel periodisme digital. Estava fent memòria farà ja uns 17 anys. De manera que jo m'ho crec molt, tot això. Tant com per dedicar-li la meva vida professional pràcticament sencera, no? I jo el que... tindrem estona per parlar-ne, no? Però el que, resumint molt la meva visió, jo sóc molt optimista respecte a les possibilitats del periodisme, les possibilitats que obre una tecnologia nova que ha propiciat una revolució increïble, que jo crec que no som massa conscients del que és i representa, però que implica canvis a la nostra vida amb moltíssimes coses, amb com ens informem, amb com ens relacionem amb la resta de gent, amb com aprenem, amb com vivim, no? I evidentment afecta a tot i afecta al món del periodisme, però com han afectat altres revolucions anteriorment o altres canvis, no? Per tant, jo crec que l'essència del periodisme té molta vigència, la seguirà tenint, i una altra cosa és acabar trobant els models de negoci que puguin donar resposta a això.
Corresponents, no? Les plataformes...
Però,
i tot.
Diguéssim, jo crec que és, davant la pregunta que feies, no és una involució en absolut, és una evolució que pot ser molt positiva.
Està molt bé, jo penso començar amb el primer tertulià d'avui a la Tecnosfera i que sigui tan positiu. I a més m'agrada molt perquè quan deia porto 17 anys, em penso, com has dit, a la professió.
Sí, més o menys, no?
L'Eduard Navarro, que és un altre company que tinc aquí, company de la casa de Ràdio Barcelona. Eduard, bona tarda.
Hola, Marta, què tal?
Deia que sigui amb el cap clar que us coneixeu vosaltres, a més, de professió.
De fa més de 20
de
anys,
més, sí, sí.
Quan l'Ismael formava part de la redacció de Ràdio Barcelona i jo acabava d'entrar, també, i compartien gairebé taula.
I ara feia un temps que no us veieu i, per tant, a la Tecnosfera us ha reunit. Això està molt bé.
Molt agradable,
trobar-te.
Tot i que també el Francesc Arroyo, que aprofito per presentar-lo ja. Bona tarda, Francesc.
Hola, bona tarda.
També us coneixeu. Amb
també és de la casa, pràcticament.
També és de la casa, gairebé. És col·laborador d'altres programes, això és cert, i és un periodista amb una llarga trajectòria. Però estàvem amb l'Eduard Navarro. Eduard, si em permets, a mi m'agradaria molt fer-me ressò de la teva definició, diguéssim, personal anecdòtica, que fas al Twitter, i que diu l'Eduard: fui profe, ya no lo soy. Fui periodista, lo soy ahora. Ahora trabajo en gestión de contenidos en Radio Barcelona. Clar, m'ho has posat ideal per començar amb tu i dir fui periodista, lo soy ahora. Jo penso que sí, no?
Sí, segurament sí. El que passa és que jo vivia molt feliç fa 10 anys, fa més de 10 anys. L'any 99 jo vivia molt feliç a Lleida, era el cap d'informatius de Ràdio Lleida, i en una d'aquestes em diuen no, t'has d'anar a Madrid, a la cadena serà a Madrid, perquè volem fer un canvi tecnològic, arriba l'efecte 2000, hem de canviar el sistema informàtic de la redacció i necessitem algú que vingui del món d'informatius per aportar el punt de vista dels periodistes a aquest canvi. I a partir d'aquell moment vaig entrar en un món que no era pròpiament el meu i una mica vaig començar a deixar de banda el món del periodisme i, clar, arriba un moment que dius ben bé que sóc, no tens
on queda clar. El meu paper, no? Clar,
sí, clar. Continues dins del món, però ben bé sí o no?
Suposo que podríem diferenciar que vocacionalment ets un periodista i a l'hora d'exercir la teva tasca ho és també, però fas d'altres coses en les que, a més, la tecnologia forma un paper clau, perquè dèiem que ets actualment ets el director coordinador de gestió de continguts
però
aquí a Ràdio Barcelona.
Però no hi ha menys gestió de continguts,
no?
En temes de web, en temes digital, de formació, en temes d'innovació, amb una mica en tot el que va arribant nou per acomodar-lo a les necessitats de la redacció, no? Uh-huh. I sí, a veure, jo crec que una és periodista fins a acabar morint-se, no?
Clar, ets vocacional,
final,
sí, jo penso que sí.
Al final no hi ha més remei, t'agradi o no t'agradi, però, però vaja, vull dir que...
En el fons, del que parlarem avui, tu ho tens ben apamat, perquè estàs en aquest àmbit d'intentar anar, com deies ara, no? Uh-huh. Anar-nos situant i fer que tot allò que surt, per exemple, a la ràdio i demés, pues, estigui ben lligat amb... La web, els smartphones, que tot ens arribi de forma coherent i correcta, no?
Jo sóc tan optimista, potser més fins i tot que l'Ismael. Jo crec que el canvi ens anirà bé. I anirà molt bé pel món de la ràdio, perquè obrirà molt l'espectre. Sí. Jo crec que els receptors que venen a partir d'ara ja no són els receptors de ràdio habitual, són els smartphones. Per aquí és per on en rebrem la ràdio. I això estalviarà un munt de diners en tecnologia, en la tecnologia analògica que es feia servir. I fins ara, en el que es deia tradicionalment l'alta freqüència, els centres emissors, tot això, això ens estalviarem un munt de diners, un munt de problemes en concessions polítiques. Vull dir, un podrà fer ràdio sense haver de demanar-li permís pràcticament a ningú, i la possibilitat d'arribar a tot arreu del món, sense cap mena de problemes. Això, naturalment, té un problema de negoci, que ja l'apuntava l'Ismael i que després el veurem. Però universalitza més la possibilitat de fer ràdio i abarateix molt els costos. I jo crec que des d'aquest punt de vista la tecnologia és un aliat, no és un problema.
Aprofito ara per presentar amb més calma, deia jo, el Francesc Arroyo. Francesc, una vegada més, bona tarda. El Francesc, que és llicenciat en filosofia, professor a la Facultat de Comunicació de Blanquerna, i és redactor al diari El País. Jo li deia, Francesc, abans d'entrar en directe, quants anys portes al diari El País?
31.
31 anys. S'ha devaluat molt la paraula periodista? No, tots aquests canvis tecnològics? No.
Pensem una cosa. Una cosa és el blog i una altra cosa és el periodisme. Són dues coses que no tenen res a veure. És a dir, el periodista habitualment no és testimoni directe de res, dels partits de futbol, però llavors fa sobretot opinió.
Sí,
En termes generals, diguem, el periodista parla d'un Consell de Ministres on no ha estat, d'un Consell d'Administració on no ha estat i d'un succés luctuós que no ha presenciat. El que passa és que sap contrastar les fonts informatives. Diguem, a vegades tens l'enorme xamba de ser testimoni presencial, però això no és la qüestió habitual al periodisme. Ara, el periodisme té uns criteris d'obtenció de la notícia, de contrastabilitat de la notícia i de poder-li oferir al públic allò que en aquell moment determinat creu que sigui la veritat, encara que després, si apareixen nous factors, hagi de revisar-ho, que no dona el que fa un bloc, el fa des de la pura opinió.
És el que potser s'ha devaluat, aniria per aquí,
no? I això
no?
És el que és car. El periodista és el que és car. Diguem, tu pots muntar un bloc i dir el que et doni la gana, i tindràs més o menys lectors en funció de factors molt variables, però fer informació és molt car.
Hem començat amb declaracions. Sí, Ismael, volies afegir alguna
cosa? No, jo crec que aquesta és una de les claus. No? Hi ha una cosa que és la professió periodística, que té uns hàbits professionals, unes maneres de fer, unes normes deontològiques, tot un seguit de coses, que això és, jo diria que és més vigent que mai, fins i tot, perquè estem en un món on hi ha més informació que mai a la història, és a dir, on hi ha molts més emissors, on hi ha moltíssima més gent, informació en general, no? Diguéssim, molta més gent movent informació, molta més gent rebent-la, i justament en aquest entorn jo trobo que és més necessari que mai una figura professional que ajuda a, diguéssim, a recollir aquesta informació, a tractar-la, a passar-la pels criteris professionals,
pels filtres,
filtres professionals, no? De dir, i oferir-la de la manera més interessant possible a la seva audiència. La seva audiència amb el format que sigui, el diari, la premsa, la ràdio, la televisió, internet, no? Que per mi és un mitjà més com aquests, no? Per tant, aquesta tasca professional, jo li veig un sentit més gran que mai, de fet.
Francesc, jo, si em permet, hi ha una diferència essencial entre, per exemple, una persona que s'examina d'una matèria de periodisme i una persona que s'examina de filosofia o de literatura o de teologia, m'és absolutament igual. En termes generals, amb una facultat de literatura, quan et poses un examen, si escrius 30 planes, tens millor nota, en termes generals, a no ser que diguis moltes bestieses, que si n'escrius dues.
En termes generals, ja ho has dit bé.
En canvi, en el periodisme, la primera cosa que fan és limitar-te l'espai. Per què? Perquè tu has, el que has de saber és què has de triar i què has de comunicar-li al lector. Tot no serveix. Tu has de saber que hi ha coses que no cal que les diguis, perquè l'única cosa que seran és informació parasitària. I aquesta tria, això és una tècnica, no? Diguem, no és, la fan els periodistes. Tu te n'enfies del periodista perquè et dona allò que t'ha de donar i t'estalvia tot allò tot que allò no cal que busquis.
Respecte al que deia l'Ismael, hi ha una cosa... Es carreguen culpes a la... la tecnologia a les noves èpoques que no corresponen al que és. Aquesta setmana s'ha produït el cas de Toulouse, el cas de la Trinxerat. A la Trinxerat l'han matat 5 o 6 vegades abans que morís, i l'han fet fora 5 o 6 vegades, i tothom diu aquesta és la precipitació de Twitter, de les xarxes. Servidor, que li va tocar cobrir-ho a Figueres, el funeral de Dalí. Dalí el van matar a agències de premsa 5 vegades abans que morís.
Sí. I eren altres temps i no hi havia aquests mitjans.
I no hi havia Twitter, no hi havia res semblant. No. En canvi, el tema aquest de Toulouse és paradigmàtic per una altra raó. Jo he seguit una mica tot el que ha passat a Toulouse per un periodista de France Press, no de France Press, perdó. Ai, ara no em surt el mitjà. Un periodista de Le Monde, perdó.
Sí, Le Monde.
Però un periodista de Le Monde que anava tuitejant, estava allà i anava fent el seguiment i anava tuitejant. No explicava el que estava passant, però explicava també les seves emocions i el seu punt de vista del tema. Explicava, per exemple, que aquella nit només havia pogut dormir 2 hores a la part de darrere d'un Clio d'una companya. Coses que aporten una mica més enllà de la crònica i que són agraïdes. Una funció que, en certa manera, fa a la ràdio, de vegades, també, però que en alguns casos com aquest no pot arribar, segons com. No?
Però és més proper, és veritat. Tot allò que et diu aquella persona en aquell moment és més proper.
Aporta un plus.
Que la ràdio té
aporta un plus. Però l'aportava aquest home, que és un periodista que sap narrar les coses, un home que havia estat abans de corresponsal a Cambodja, diu el seu currículum. Una persona que sap fer, que té les rutines professionals, que té els coneixements per poder-ho fer. Vull dir, no ho aportava el del bar de la cantonada.
Clar, una de les coses noves que aporta l'aparició d'un nou mitjà, inevitablement, són noves narratives, noves maneres d'explicar les coses, no? Els altres mitjans també les van incorporant. La ràdio que es fa ara no és la ràdio que es feia fa 40 anys, no?
Doncs, sobretot perquè estava prohibit donar informació, recordem-ho, Sobretot. Les emissores no podien donar informació. Només Ràdio Nacional
d'Espanya. Però fa 30 anys tampoc, també era diferent, no? Però llavors, en el cas d'internet, que ha obert moltes noves maneres d'explicar les coses que poden ser tan vàlides com qualsevol altra, no? I jo, si em permeteu tornar una cosa de la teva definició inicial i dubtes inicials de si ets periodista, no? Clar que ets periodista. El que passa és que com periodistes, al llarg de la vida, fem moltes funcions i moltes coses diferents. Ara, de fet, tu personalment, Eduard, estàs fent una funció que és de facilitar, d'alguna manera, que
arribi,
tot això que estem dient sigui efectiu i arribi a la gent, no?
Sí, no
el suport digital i tant, és importantíssim.
Si no, la feina dels redactors normals, podríem dir, o dels reporters, no podria ser efectiva.
De moment, senyors, estaríeu d'acord, perquè jo crec que ho heu dit amb altres paraules o gairebé idèntiques, amb la Jill Abramson, l'editora executiva del New York Times, que fa poquet deia el periodisme de profunditat, diguéssim, viurà independentment de la plataforma, però amb canvis en el nostre model de negoci, ja ho apuntava l'Ismael al principi. De moment coexisteixen els dos models, continuava ella, l'edició escrita i la online, que es diu. Però l'oportunitat de la premsa estarà en el mercat online internacional. Això ja ho he llegit a diferents llocs, no? De més gran tamany i amb la incorporació de la tecnologia, amb les seves edicions i amb els seus continguts. Estaríeu d'acord? Aquesta serà una miqueta la clau perquè la premsa continuï sent o formant part de la quotidianitat, no? Això de llegir la premsa, però en aquest cas online.
El New York Times té una llarga tradició. Fa una web excel·lent.
Sí. Fantàstic.
Potser la millor web informativa del món, no? I quan tu sents a la directora o sents el Sulzberger, a la família propietària, no? L'editor, ells diuen, nosaltres som diuen agnòstics respecte a la plataforma, no? És a dir, nosaltres el que som és una empresa d'informació que durant molts anys, 160
i pico
anys que té de vida el New York Times, doncs hem fet bàsicament un diari i que en el futur ens tocarà fer, o ja estem fent ara un diari i una web i plataformes mòbils, no? I en el futur ens tocarà fer el que sigui.
Pues que ho has dit ja, has dit empresa, que ho has dit ja és clau. Quan has definit que clar, per aquí ell... ja va, ells ja ho tenen clar, són una empresa.
És per una empresa tant... informativa i clar, la marca, empresa. El valor del New York Times és la informació que
sí,
fa.
Sí, però...
Que pot estar plasmada en format diari, però pot estar també en format
online.
Web, pot estar en format mòbil, en format tablet i en format del que vingui, no? I per mi aquesta és una mica el valor. O sigui, per què els usuaris prefereixen consultar determinada informació al New York Times en la plataforma que sigui? Perquè sap que aquella feina, aquell producte està fet amb criteris professionals del que se'n poden fiar, que li agradaran més o menys, no? Però que se'n pot enfiar des del punt de vista professional. Per mi aquesta és una clau que hem d'aplicar a les empreses que ens dediquem a això.
De ben segur, i de ben segur també aplicarem el que ja ell ha plantejat, el New York Times ha plantejat això de reduir a 10 articles, diguéssim, el límit mensual d'articles que es puguin veure en la seva web, sense pagar.
Aquest és el gran debat.
I l'altre pagant.
Paguem o no paguem. Un debat
que
va obrir
el
País, em sembla, fa 10 anys, hi ha hagut posicions a favor, en contra, retirades de posicions i tornades a les posicions.
Sí. Això és el cicle que deies tu també una miqueta abans.
Clar,
no
hi ha una definició clara encara del model de negoci, era el que deies mal, i és un problema. Però és un problema en el que els periodistes no sé si podem solucionar gaire cosa. I podem aportar un punt de vista, això sí, però potser la solució ha de venir d'altres que no siguem estrictament nosaltres.
Clar,
no sé.
Francesc,
jo, com a empresari, sóc una nul·litat, m'estimo més parlar dels problemes periodístics.
Clar,
no?
Clar.
Llavors, home, que tindran noves formes narratives és evident, però és que ja tenim formes narratives diferenciades
tenim, sí.
Entre la ràdio i la premsa escrita. Per exemple, el temps verbal no és el mateix amb la premsa escrita, que és l'indefinit, en lloc de la ràdio, de la televisió,
ràdio,
que normalment
sí.
Tenen el pretèrit perfecte. I a la inversa, l'esquema narratiu de la premsa escrita parteix de la piràmide invertida i comences per lo més important de la cosa, de la notícia. A la ràdio i a la televisió això t'ho has d'anar guardant, perquè si no, la persona que t'està escoltant marxa.
Eh?
I per
sí,
conseqüent,
sí.
Els esquemes narratius són diferents. Uh-huh. Quan vam començar a fer planes d'internet, la primera cosa que vaig pensar és, fantàstic, ara podrem escriure tot l'espai que vulguem, perquè no tindrem la constricció del paper, que és una cosa molt cara. Pues això no és veritat, perquè és veritat que pots escriure 30 folls, 30
folis, sí.
Però si tu vols que surti a Google, 17 paraules, perquè la 18 ja no surt.
Sí. Tot té la seva trampa, no?
Jo,
és com...
Jo del model de negoci, perdona.
Sí, Ismael?
Sí que crec que... Bueno, almenys a mi personalment els últims anys sí que hi he estat molt vinculat, no? A ajudar a definir-lo i crec que sí que és una tasca que és bo, a més, que siguem periodistes, que coneixem l'ofici i el públic al que ens dirigim, que puguem intervenir-hi, no? Quan es parla de model de pagament o no pagament, jo això... tinc bastant clar, és a dir, nosaltres el principal que hem d'aconseguir és captar que la gent ens dediqui temps, o sigui que, i aquest temps el monetitzarem, es diu, no? Li traurem rendiment econòmic de la millor manera que sapiguem, no necessàriament fent-lo pagar, és a dir, a veure, aquest programa l'està escoltant ara la gent sense haver pagat ni un duro, i diem que no té qualitat perquè no estan pagant, no.
Llavors, no, jo ets a dir
no,
que no, també
no,
rotundament.
I jo també ho dic. Vull dir que, que no és de qualitat el que es paga, és de qualitat el que la gent acaba escollint i dedicant-li temps. I llavors ja trobarem, en el cas de la ràdio o de les webs, bàsicament és la publicitat el que suporta aquest model, no? I potser una part pot ser gratuïta i una part addicional és de pagament, és totalment vàlid també, no? També... ha hagut moltes anades i vingudes amb això i no s'acaba de trobar. Jo vaig estar a l'època del País, per exemple, on una època estava tancat i ho vam obrir i vam estar obert i va costar després molt de temps recuperar terreny a la competència, no? Vull dir-te que no estan encara totalment clars tots aquests models.
Els papers. Nosaltres, al principi de la tertúlia, que sempre fem aquesta intro, ens fèiem ressò d'aquestes paraules de la periodista Soledad Gallego Díaz, en aquest cas per referència directa, no? Company del País. Estaríeu d'acord en el que ja va dir en aquesta conferència? Jo penso que va dir coses molt encertades, en general,
sí,
no? I contundents, no?
Efectivament,
per moure...
els periodistes hem d'anar amb molta cura, no disparar-nos un tret en el periodisme, com deia ella. No
peguemos un tiro al periodisme, així
no
obertament.
Un altre, antes morir que perder la vida, no? Però molt probablement aquesta por que tenim els periodistes no és diferent de la por que tenen els manobres a perdre el lloc de treball. És a dir, per bé o per mal, estem construint una societat, els poders polítics ho han descobert, des de l'11 de setembre cap ençà, on la por és l'element denominador comú. Això ens aquieta, ens tranquil·la.
L'element de poder, no?, cap a nosaltres. No?
Exacte. La por, si sí, aconsegueixen sí. atemorir-nos, serem tranquils, quiets i no farem res. Potser el que hem de fer és, com deia la Soledad Gallego, treure-nos la por del cos i saber que, com deia el poeta, a la calle pues, ya es hora de pasearnos a cuerpo.
Sí. Eduard.
Ara fa unes setmanes s'estava fent a Osca el Congrés de Periodisme Digital. I una de les coses que es parlaven en el Congrés era de la marca dels periodistes, de la marca individual dels periodistes, no de la marca dels mitjans, sinó de la meva marca, és a dir, jo sóc Eduard Navarro, tinc una marca, Ismael Nafria té una marca, Francesc Arroyo té una marca. En els diaris, en el món dels diaris, la marca, la firma, era molt més notòria des de feia temps. En altres mitjans, menys. Era menys notòria. Sí. El que poc o molt s'acaba sostenint a Osca és que la marca digital és molt notòria, i és molt notòria i es pot veure per diferents referents, per la quantitat de seguidors que tens a Twitter, la quantitat de seguidors que tens de clics o de seguidors que tens als teus a les teves notícies digitals.
En el teu blog, que és bàsic, diuen, no? Els entesos, en
aquest cas. En el teu blog o les notícies que tu firmes en un mitjà, perquè això també és computable i es pot veure. Des d'aquesta perspectiva, el periodista té un reconeixement potser major del que tenia fins ara. Individualment, vull dir, el periodista, la persona, individualment. Sempre hi ha el perill de caure en un ego desmesurat. No? Bé, els periodistes acostumem a tenir un ego de bones mesures.
En Francesc, què diu?
Unes dimensions bones.
Bé, jo treballo al País i això segurament m'ha permès donar algunes exclusives. Per què treballava al País?
Clar.
No hem de perdre... Diguem, allò era la tarima a la qual jo estava. Jo tenia avantatges perquè estava allà, no al País perquè jo hi fos.
És veritat. No, això s'ha de tenir molt clar.
Ja, però és interessant perquè sí que és ben cert que en l'àmbit, avui dia, del periodisme més digital, que es diu, no?, la premsa digital, això sí que està donant aquest suport. Les noves vies, les xarxes socials, els blogs, la web, està donant més força individualment al periodista. O sigui, ja no és tan dependent
de... Sí, però no perdem de vista una cosa, eh? Al final, la web més vista és la del nen que fuma. O sigui, que, diguem, anem amb cura, no acabem fent periodisme Bayacete.
Sí, no. Això ho hem apuntat també a l'inici. No,
perquè Belén Esteban té un munt de seguidors i en canvi...
No, però
hem d'anar-li posant el punt final, ho aviso ja, perquè així aneu pensant una miqueta el caràcter de conclusió. Sé que ha sigut un tastet només, un apropament, però m'ha agradat perquè ja des de bon començament heu estat molt positius, en general, i això és bo. Ismael, com a caràcter ja una miqueta conclusiu, que sé que volies afegir alguna
cosa. Sí, només dues coses molt breument. Una, que on més s'informa la gent amb molta diferència és amb les marques tradicionals i que la gent els hi té un respecte professional i són un referent a l'hora d'informar-se. Això passa aquí i passa pràcticament tot arreu. I dos, que el que internet sí que propicia és obre moltes possibilitats que abans no estaven obertes. Clar. És a dir, que les barreres d'entrada a fer determinades coses, això automàticament no converteix a ningú en res, per entendre'ns, però sí que et dona la possibilitat de ser algú, encara que sigui en un espai més petitó, però potser un espai suficientment interessant com per poder competir, entre cometes, amb gent més gran. I això és, jo crec que és una de les coses maques i interessants que ha portat internet, que ha obert la porta a moltes coses que poden ser molt positives.
De tota manera, no perdem de vista encara el prestigi del paper. Les notícies de Wikileaks es venien publicant regularment abans de que es publiqués en paper, però tenen un impacte notori el dia que surten al País, a Le Monde, al Guardian, etcètera. És el paper el que posa Wikileaks al mapa, tot i que ja estava a la xarxa des de mesos abans.
Per tant, evidentment, sou dels que penseu en general que sí que la premsa escrita, el paper, l'edició física, que digui jo, això té temps per davant, no? Perquè és que de vegades arriben algunes veus dissonants i diuen
que
no això s'acaba ja.
El que no pot pretendre és l'exclusivitat que tenia abans.
Clar. Això és evident, això no, ja fa un temps. Això des de fa un temps, no?
S'està reduint. És un...
Com el diari Público que feia amb l'esment concret, perquè ha passat fa poc, i deia, no? El seu propi editor, les declaracions que deia, eren les que eren.
Les tablets que han entrat com a cavall en catxarreria últimament, des de fa un any, jo crec que estan fent una mica molt de mal al paper, perquè són un mitjà molt apropiat per poder llegir la premsa digital.
De fet, passa molt i es dedica molt de temps a la lectura amb aquests dispositius, però la premsa de paper està en una crisi estructural important i crec que és...
Mundial.
El que passa, quant de temps durarà i quants duraran, no ho sé, a mi em sembla molt difícil de dir. Jo crec que queden bastants anys de vida, potser no a tants diaris com hi ha hagut en un determinat moment, perquè, entre altres coses, perquè la gent ja s'informa de moltes altres maneres i de manera molt eficaç, no? I, per tant, el terreny es disminueix i el mercat es disminueix i hi ha menys espai per sobreviure, no? Uh-huh. Ara, això no elimina que la premsa segueix sent un gran format per informar-se, no? I segueix tenint molt de pes, no?
El que està clar és que s'hauria de buscar aquesta via, no? Aquest, diguéssim, possible negoci online de tot plegat, en el que ni surtin perdent els periodistes, ni molt menys les empreses. Jo crec que això és el que, per això hem citat el New York Times, perquè, bueno, almenys són idees, no? En fi, Eduard, les darreres paraules, a nivell conclusiu, tot i que has apuntat coses interessantíssimes.
Una anècdota. Dijous, sí? Quan jo preparava... Jo sóc l'encarregat també de la web de Ràdio Barcelona, i dijous preparava una imatge de promoció d'aquest programa, de la Tecnosfera.
Sí, primera plana, que em va agradar molt.
I vaig triar la imatge del cartell de primera plana, la pel·lícula del Walter Matthau i el Jack Lemmon. Uh-huh. Jo crec que les grandeses i les misèries i el periodisme de primera plana encara continuen. Canvia la forma, canvien els mitjans,
el
però...
El suport ha canviat.
El llenguatge, en certa manera, també pot variar-se, però que la síntesi del periodisme continua... Aquell Walter Matthau continua sent una mica el referent.
Ara l'Eduard m'ha dit... Aquest podria ser un altre tema per la Tecnosfera. El llenguatge, pròpiament, el llenguatge periodístic en aquesta era d'internet, si realment... si trobem que ha canviat o no. Això ho podrem parlar un dia amb tu, m'agradaria molt, Francesc.
Molt bé.
Perquè jo penso que... De ben segur que apuntaries coses molt interessants.
No perdem de vista que el guió de primera plana és de Ben Hedge, que havia sigut periodista.
Sí,
Veus?
I es nota, carai, que sí es nota.
Per cert, que recordin els nostres oients, Eduard, que tot això ho poden escoltar doncs, a través d'internet, ja, radiobarcelona.cat, la nostra web, radiobarcelona.cat, i després tenen els fantàstics podcasts.
A partir d'aquesta tarda, o demà.
No passa res. Demà diumenge ja, amb una hora menys seria, no? Sí, perquè ens treuen una hora. Recordeu-vos també, aquesta matinada. Molt bé, doncs m'ha agradat molt escoltar-vos, el temps passa molt ràpid, però jo penso que ens podem anar trobant en d'altres ocasions. El llenguatge, no sé si li anomenaríem digital.
L'estructura narrativa, diguem. En realitat el llenguatge canvia en funció del suport, òbviament.
Com a filòloga, això em tira. Doncs Ismael Nafria, Francesc Arroyo, Eduard Navarro, company, gràcies i fins la propera.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Què portes? Xavier Bonastre, 51 anys, periodista i corredor de fons. Li agrada anar a córrer.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
Doncs des de fa un mes aproximadament un iPhone 4S i, bueno, utilitzo l'ordinador a la feina i a casa, bàsicament, a internet, en fi, l'habitual. Tinc el meu blog personal i el vaig actualitzant i, en fi, diríem, si entenem per això que t'he dit noves tecnologies, doncs això és el que utilitzo.
Et consideres un tecnoaddicte? T'agrada anar a l'última?
Jo crec que no. El que passa que hi ha persones del meu voltant que creuen que potser sí, no? Això sempre és molt relatiu, no? Jo crec que un està enganxat quan està tot el dia pendent sense que li faci falta, realment, no? Ara ja insisteixo, jo per la meva professió de periodista crec que per exemple, és important estar connectat a hores d'ara, doncs, per exemple, a Twitter i estar pendent una mica des del que surt allà, perquè, home, com a font d'informació és prou interessant, la veritat és que sí.
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia.
Home, bàsicament que pots estar permanentment connectat a l'actualitat i al món que t'envolta, no? I jo, com a periodista, doncs, em sembla d'una utilitat extraordinària. Un inconvenient, que les noves tecnologies són una mica cares. Bàsicament, que són una mica cares, bàsicament això.
Tecnoesfera.
Avui el periodisme i les noves tecnologies han estat els grans protagonistes del programa. Per això el que volem fer avui és recordar el paper de la ràdio, fer un breu històric sobre la ràdio. Un breu històric que ve pel motiu, clar, de que aquest 2012 vam commemorar per primera vegada a la història el Dia Mundial de la Ràdio. Jo trobo que està molt bé això de poder-ho commemorar. Es commemoren tantes coses, no? Avui dia, Dia Mundial d'això, d'allò. Doncs què menys que tenir el Dia Mundial de la Ràdio, que, per cert, és el 13 de febrer, és una proclamació de la UNESCO i correspon a la primera emissió de la ràdio de la ONU. Breument, m'agradaria que fixessis en aquestes dades històriques que, a més, il·lustraven la presentació de la jornada que es va fer el dia 21 de febrer a Barcelona per part del Col·legi d'Enginyers en Telecomunicació de Catalunya, una jornada molt maca, i en la que en la presentació escrita sortia aquestes dades, fixa't. El físic escocès James Clerk Maxwell va formular l'any 1873 la teoria de les ones electromagnètiques, que són la base de la ràdio. A partir d'aquí, el físic alemany Heinrich Hertz, d'aquí va allò de ones hercianes, va descobrir l'any 1888 les ones de ràdio. L'any 1894, Nikola Tesla va demostrar en públic la primera transmissió, sent l'italià Guillermo Marconi, que és probable que aquest ja et soni més, Marconi, qui va construir el primer sistema de ràdio i va ser capaç de transmetre l'ona a l'altra part de l'oceà Atlàntic l'any 1901. Diuen que Marconi va inventar abans que l'espanyol Cervera la telegrafia sense fils. Cervera era deixeble de Marconi i va ser qui va resoldre els problemes de la telefonia sense fil, que és la ràdio. La ràdio es caracteritza i es diferencia de la telegrafia sense fils perquè transmet la veu humana sense fils. Aquesta ha estat la gran capacitat per, diríem, captar tot tipus de públic que, a més, no tinguessin cap formació en codi morse i amb necessitats de que tot tipus d'històries, de notícies, tot això els hi semblés proper. Només com a darrera dada, pensar que l'any 1920 es van fer les primeres transmissions radiofòniques massives a l'Argentina. Bé, eren només uns minuts molt breus per a recordar a la ràdio, recordar-la tecnològicament parlant i recordar-la històricament parlant.
Tecnoesfera. Tecnoopinió.
Ens ho diuen, ens ho dieu molt, que en aquest programa tot passa molt ràpid, que s'us fa molt curt. Doncs mira, jo aquesta sensació també la tinc. I justament, parlant d'això amb el Martí Manent, dèiem, hem de parlar de que hi ha una velocitat extrema quan parlem de productes i serveis i pàgines a internet. Martí, bona tarda.
Bona tarda. Tot,
perquè vaig tan ràpid que no et dic ni hola.
Bona tarda.
Com va tot? Tot bé?
Molt bé.
Molt bé. Doncs aquesta sensació de que tot passa molt ràpid, que puntualment al nostre programa a la gent se li passa molt ràpid, que això és molt bo, repeteixo, això ho tenim evidenciat a internet. A internet tot va a una velocitat, però impressionant.
Impressionant.
En quin moment estem? Quina valoració faries tu a la Tecnoopinió?
Mira, una de les coses que cada vegada estem veient més és el període de que un producte puja, es fa com molt conegut i de cop i volta ja no se'n parla.
Un pluf.
Exactament. És a dir, els temps de que un producte té èxit o d'explotació es redueixen moltíssim. Això es pot veure amb una gràfica que hi ha dels productes amb els quals en aquests moments Apple està guanyant els diners. O sigui, la majoria de diners que està ingressant en aquests moments Apple és un producte que igual fa 5 o 6 anys no existia. És a dir, no existia ni la categoria de producte, quasi. Per tant, la producció de nous serveis, la producció de nous productes, la producció de nous gadgets és de forma molt accelerada. Però la vida d'aquests mateixos és molt curta.
És curta,
És supercurta. Perquè la gent ho entengui. Imaginem-nos amb l'iPhone 1, l'iPhone 2, l'iPhone 3.
Sí.
És a dir, la mateixa gent d'iPhone es fa la competència contra ells mateixos, creient un nou producte.
Sí.
Llavors els competidors no poden anar darrere. I això em sembla que també podem parlar, per exemple, d'algunes de les xarxes socials que surten.
Sí, com Pinterest, no? Aquesta darrera que tothom està parlant, no?
Què és això, exactament?
Què és això? Sí, okay. Sí, sí.
Tu m'ho sabries explicar.
Jo t'ho sabria explicar d'una forma molt planera, no? Una xarxa social que diuen que té un caràcter eminentment més femení, pel fet de que, sobretot, il·lustra molt fotos, és com... Té un caràcter, jo diria, com una mica de col·leccionista, li deia jo a l'Enric, parlant amb ell.
Perquè la gent que coneixi el que podria ser Flickr és un lloc on posar fotos, on jo vaig guardar les meves col·leccions de fotos, doncs com ordenar-les diferents. És a dir, jo veig imatges a internet, o jo senzillament puc posar una foto i l'etiqueto per categories. Per exemple, puc dir coses que em fan sentir pues, tranquil,
sí.
Coses que em fan sentir nerviós. Llavors, la gent ho etiqueta molt també amb sensacions o amb adjectius,
sí.
I bueno, hi ha sigut un boom dels últims mesos. Jo crec que tal com és boom cap amunt, serà boom cap avall.
Exacte. Tot i que als Estats Units, des de fa ja més temps, que en parlen, que fan un ús més habitual de Pinterest, no?
Sí.
Com a xarxa social, i aquí a Espanya estem parlant darrerament. Alguns apunten, però, que Pinterest pot ser una d'aquestes plataformes ideals com a xarxa social perquè el tema publicitari d'internet, o sigui, perquè hi hagi una via, una sortida, una vàlvula. Tu com ho veus, això? Perquè...
Jo el que pot tenir sentit és que les fotos s'etiqueten, perquè la gent ho entengui, quan etiquetem estem descrivint.
Sí.
I, per tant, en aquests moments la publicitat es fa d'una forma molt, molt contextualitzada. Per tant, si jo poso cereals, per tant, és ideal que algú que vulgui vendre cereals, per tant, si estic etiquetant fotos de cereals, doncs que si jo vull vendre cereals, que poso el meu anunci allà.
Sí.
Per això pot tenir sentit aquesta xarxa social. Però també, per exemple, podríem parlar de Quora. No sé si te'n recordes, Marta, de Quora. Quora és una xarxa social de preguntes i respostes.
Sí.
Feta per uns ex-Facebooks, que directament quan va sortir, bueno, s'havien de menjar el món i tal, funciona, deuen estar guanyant diners, però no se'n parla.
Sí.
Jo crec que aquestes noves plataformes que pugen tan ràpid, doncs també baixaran o es quedaran no amb tanta popularitat. Què passa? El fet de tenir Twitter, el fet de tenir Facebook, un missatge es pot reproduir d'una forma tan ràpida i es pot retuitejar i es pot comentar i tal, que de cop i volta un concepte nou se'n pot estar parlant de, pues, de 1.000 o 2.000 o 5.000 o 10.000 o 100.000 o 1 milió de persones. Per tant, és un boom publicitari brutal en un moment determinat. Això abans era impossible, perquè primer havia de sortir en un diari, se n'havia de parlar a la ràdio, igual se'n parlava a la tele, i llavors nosaltres ho comentàvem al cafè. Però és que ara amb els smartphones i tot això és un momentani l'explosió d'un nou producte.
Sí. És el mateix que ens passa a nosaltres, no? Que, evidentment, estem a la ràdio, a la cadena SER, per Catalunya i Andorra, però estem presents a les xarxes socials.
Correcte.
I això dona una immediatesa brutal, no? Per compartir continguts, per compartir arxius de tot tipus, fotos i de més, no? I els comentaris i tot ens arriba d'una forma molt directa, molt viva, molt instantània.
Per tant, una mica, la idea que avui hem parlat és que els productes, els serveis, les idees pugen molt ràpid i desapareixen molt ràpid. Per tant, sàpiguer separar el gra de la palla. A veure quines aquestes coses noves que venen es quedaran i les tindrem per molt de temps.
En tot cas, des d'aquí ho valorarem. Anirem fent un seguiment.
Faltaria més.
Martí, gràcies, com sempre, i fins d'aquí uns dies.
Bona tarda.
Adéu-siau.
ce@cadenaser.com
Doncs sí, certament el temps passa molt ràpid, però diuen que és molt i molt bo quan passa d'aquesta forma ràpid, perquè això significa que, doncs, un ha estat bé, a gust. Espero que aquesta hagi estat la teva sensació i que continuïs sempre que et vingui de gust amb nosaltres. Ja saps que ho pots fer, doncs, descarregant-te els nostres podcasts i escoltant la Tecnosfera allà on tu vulguis, en el moment que vulguis, que és el que ens dona, entre altres coses, la fantàstica tecnologia. Per cert, aprofito per doncs, donar un petonàs a tots els seguidors nostres al Twitter i seguidors o amics al Facebook, que encara ens volem fer més grans. Per tant, busqueu-nos, perquè estem tant al Twitter com al Facebook, com a Tecnosfera. Aprofito per enviar un petó ben fort de qui ha fet possible aquest programa. En primer lloc, el meu company Toni Suárez, a la part tècnica, el David Medrano, Dani Aragay i José de la Fuente, a la producció, i qui us ha parlat aquí a la realització, Marta Palencia. Espero i desitjo també que us haguem fet somriure, I per això, doncs, he pensat en buscar-vos aquesta cançó que parla d'això, no?, de que tu em fas somriure, Make Me Smile, tot un clàssic de l'Steve Harley. Cuideu-vos molt i fins molt aviat.
There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. To smile, resist, resist. It's from yourself. You have to paddle.
Come up and see me
to make me smile.
I do what you want.
and what it's worth. Away, away, and don't say maybe you'll.